Avui parlarem amb un home de lletres, de moltíssimes lletres, tantes com, per exemple, més de 6.000 mots encreuats, més de 2.000 articles, 10 llibres de narrativa, i no faig la llista de premis i d'altres perquè no acabaríem, mai la presentació, no. Ara, deixat de banda les paraules, bé, només una mica per endinsar-se en un altre món, el món dels sentiments, que és un tema molt difícil i més quan es tracta d'un fill.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
Quiet és el seu darrer llibre, un llibre que explica la vida del seu fill, Lluís, o Llullu, com li diu tothom, un nen de 7 anys amb una greu encefalopatia. Avui hem de parlar amb Màrius Serra, molt bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Màrius, com que sabem que t'agraden molt les paraules i les lletres, avui l'entrevista, i parlarem d'aquest llibre Quiet, la farem amb adverbis, pronoms i preposicions.
Ho trobo fantàstic.
Sí?
I algun article, algun pronom feble, també?
No cal.
Feble, no.
Mutamia.
Ens tenen castigades. Sí, com és que t'agraden tant les paraules?
Doncs home, perquè són la meva manera de relacionar-me amb el món, d'entendre'l, d'explicar-lo, d'explicar-me'l, i de relacionar-me amb la gent que l'habita, el món que és el millor que hi ha en el món, la gent que hi viu, no? Per això m'agraden, no sé, no t'agraden a tu?
Sí, a mi els adverbis no tant com els pronoms.
Els que acaben amb ment són molt avorrits,
sí.
Saps? Perquè absolutament, decisivament, no cal. Tampoc no cal.
Concretament no caldria
tant allargar-se. Normalment són recursos una mica retòrics. Són punyeteres les paraules, perquè es gasten...
Els adjectius.
Els adjectius estan bé sempre que s'usin amb moderació. Clar que hi ha l'estil, diguem, molt florit, aquell típic que diu, va veure un gos blau... pelut, juganer. I tu dius, però era un gos, no?
Sí,
doncs potser
ja
que no cal tant adjectiu.
I què t'agrada més, el singular o el plural?
A mi el plural, sempre.
Per tant, aquest programa A3...
Exacte, què vols que et digui? Aquí obre A3, digui el singular.
S'ha de tenir un do especial per les lletres? Diuen que
sí.
És molt femení, això.
Sí, realment jo em considero un home molt femení. No, és veritat. Hi ha una certa tendència, diguem, d'una part de la població, femenina i masculina, cap a les lletres, i una altra cap als raonaments lògics, no? Que són com complementaris, però ben bé hi ha gent a la qual les llengües en general, per problemes d'oïda, de relació, no els van bé, mentre que tenen una mentalitat, allò, problemes de lògica i tal.
Sí, la concepció espaial, totes aquestes coses.
Sí, per tant, jo crec que sí, que deu haver-hi una predisposició, però com amb tot... diguem, el moviment es demostra caminant i tot es pot treballar i xerrar, escoltar, llegir i escriure són coses que podem fer cada dia.
I fer mots encreuats,
ja, això. I si et paguen per això, ja t'asseguro. Espectacular.
I aquesta passió et ve des de petit? Això de llegir molt, d'escriure, de...
Sí, jo quan he buscat algun motiu psicoanalític per la meva passió, crec que sóc una mica Obèlix, però en comptes de caure en una marmita plena com l'Obèlix d'una poció màgica, la meva hi havia una sopa de lletres. I aleshores ja des d'allà. Però sí, em recordo de petit molt encuriosit pels rètols, per les paraules i per llegir. Sí.
Fantàstic. Preparat?
Llest.
Doncs preparat, parlarem del llibre del Màrius Quiet, fent ús d'un clàssic. Hem dit que faríem servir adverbis, pronoms i preposicions. Doncs farem un clàssic, que són les 5 preguntes del periodista. I, per tant, començarem amb...
Quina entrevista més currada, Marta.
Començarem amb un...
Sí.
Començarem amb un adverbi.
Va.
Adverbi, 2 punts. Quan...
Quan, i amb el quan podem fer moltes preguntes. La primera, quan vas decidir escriure el llibre?
Doncs jo diria que ja fa temps, però tampoc et sabria dir exactament quan, no? Però ja fa temps que una vivència d'aquesta intensitat veia que se m'hi va colar fins i tot, va treure el cap amb un llibre que es deia de com s'escriu una novel·la, que fa 4 anys que vaig publicar, i el Llullo llavors ja en tenia, quan l'escrivia, 3, i ja vaig trencar el gel, i ja vaig veure que per mi seria indefugible escriure'l. No et diré que se'm va acudir el dia que va néixer, perquè seria mentida, però des de sempre. No?
Quant temps has trigat a escriure aquest llibre? Et va costar molt verbalitzar aquesta experiència? Suposo que sí.
Sí. Costa verbalitzar-ho, sobretot costa posar-ho en negre sobre blanc, en paper. Verbalitzar-ho ha estat per mi sempre la manera de relacionar-m'hi. És a dir, jo n'he parlat sempre amb els amics, des que vam començar a tenir ingressos i situacions així una mica dures. És a dir, no va vaig optar per amagar l'ou.
Que és una cosa que s'ha fet.
Antigament es feia molt.
Que tenies un nen amb problemes i es quedava a casa.
Molt. Tanta gent recordarà que en el poble es deia que hi havia no sé qui, però no el veies mai. Sí, amb això la societat ha canviat molt, no? El que passa també depèn de la persona. En el meu cas, a mi em servia parlar-ne sense fer grans ploreres, però verbalitzar-ho sí. Ara, escriure vol dir fixar-ho. És molt diferent comentar-ho amb un amic. Sí, mira, em passa això. Ostres, no ho sabia, tal. O bé, escriure, no? I això ha tingut un procés. La redacció, que és el que em preguntaves concretament, va començar fa un parell d'anys, i concretament la nit que vaig sortir d'un sopar extraordinari en un restaurant de peix de Gènova, en el qual la mestressa li havia agafat un atac de nervis després que haguéssim reservat una taula per quatre a mitja tarda amb un carrotzí, no? És a dir, ja havíem avisat que hi havia un carretó, però ell devia pensar que era una criatura petita, i quan va veure entrar el llullo desmanegat, bavejant i amb aquell posat poc glamurós, diguem, dels discapacitats, li van entrar tots els mals, no? I va començar com una escena de Sainet, que és un dels episodis del llibre, que va ser bastant al·lucinant, no? I bastant divertida, en el fons, patètica però divertida. I aquella mateixa nit, en tornar a l'hotel, allà a Gènova, em vaig posar a escriure-ho, com qui em fa la crònica, no? I vaig trobar el to, vaig dir, és així, vull fer episodis, no vull explicar grans idees, com ho visc, no, vull exposar episodis viscuts des d'una òptica narrativa, per tant, 2 anys.
I quantes llàgrimes has vessat fent el llibre i escrivint? I...
Sí que n'he vessat, i és una cosa insòlita i que m'enorgulleix molt, perquè jo vinc d'un sistema educatiu, el qual tampoc cal ara que diguem d'on, no? Però que vaig ser educat per no plorar. Jo vaig ser programat com una màquina per no plorar, i ho van aconseguir molt, vull dir, no sóc de llàgrima fàcil, no sóc gens ploramiques, però realment en aquesta situació tens moments durs, i concretament el que descric en el llibre, que n'hi ha un moment, allò, confesso que he plorat, no?, que és en veure un nebot en un càmping, primer ballar una cançó tan meravellosa com No rompes más, mi pobre corazón, i és una altada notable, que jo vaig dir, hosti, el Llullo no ho farà mai, això. Aquí encara no vaig plorar, no? Acte seguit vaig dir, però quina tonteria, m'explicaràs amb l'hortarada
de cançó.
Però acte seguit, quan va acabar la cançó, l'Oriol, el meu nebot i tota la seva colla d'amics em van anar corrent. I en veure'ls córrer, aquí vaig dir, hòstia, això no ho farà. I això sí que era molt quotidià, molt... I sí, vaig vessar una llàgrima. I he de dir que quan ho vaig escriure em va costar molt admetre-ho, mostrar-ho, és com molt impúdic, però quan l'he traduït al castellà, quan he corregit les proves, cada vegada que he passat en aquest episodi m'he tornat a posar tonto, no? Vull dir que, mira, confesso que he plorat.
Deixem l'adverbi quan, hem fet unes preguntes a propòsit del quan, entrem amb els pronoms.
Pronom, 2 punts. Què?
Ara parlem del què. Què creus que diran els lectors? S'emocionaran? Riuran?
Sí.
Ploraran?
Clar, sempre és molt hipotètic i això no ho pots saber mai, però tinc la fortuna que el llibre fa molt poc que ha sortit, però ja tinc la fortuna de tenir feedback, és a dir, tenir respostes de lectors. I si hi ha alguna cosa en què coincideixen, ja que esteu verbals avui, és en 2 verbs. Tothom parla de riure i de plorar. M'ha fet riure i m'ha fet plorar, no? I aquesta mena de vaivé emocional, en certa mesura, per mi era el gran repte del llibre.
És un bon baròmetre.
Absolut, absolut. Perquè jo el que no volia era passar-me de frenada per cap de les dues bandes. Ni per la banda tràgica, perquè no ho visc així. És que seria una impostura. No ho vivim a casa, no ho vivim així. Però és que per la banda, diguem, humorística... també seria absurd, no passa res, saps? Allò, flors i violes, home, no, i tant que passa, no? De manera que, una mica, l'ordre dels episodis no és cronològic, perquè no és un dietari. Vaig acabar triant un ordre emocional, per dir-ho així, grosso modo, de dir, després d'un episodi dur,
com diuen els castellans,
molt lluminós, no? Altos i bajos, o què?
Sí, una de cal i altra d'arena.
Cal i arena seria, no? Exactament. Sí, doncs, en fi, no sé com ho podríem traduir, això, però la calç i la sorra no ens acaben de funcionar.
La qual, ràpidament.
Qual, tenim una calç i una sorra, què en fem, no?
I què creus que passarà, o què ha passat quan han llegit el llibre els membres de la teva família més propers?
Sí, parèntesi, uau, no cal, una de freda i una de calenta.
Tanco
parèntesi. No, és que m'ha vingut, a diferència de tots els altres llibres, amb aquest, amb el Quiet, és la primera vegada que l'he donat a llegir, diguem. L'he donat a llegir a la meva companya, a la mare del Lluís, a la germana del Lluís, que té 12 anys, i en certa mesura he buscat la seva aprovació, perquè sense la seva aprovació no l'hauria publicat.
Això abans de la publicació.
Sí, esclar, fa temps que corre per casa i tal. I bé, se l'han llegit i s'hi han sentit, diguem, ben tractades. Jo he pretès, diguem, ser inclusiu, perquè és una història que vivim en comú, però sense oblidar que és la meva versió. Diguem, jo sóc el narrador i, per tant, és des de la meva vessant, cadascú s'hi relaciona i ho viu com pot, eh? I en col·lectiu també, però no puc pretendre parlar en boca de, diguem, en un nosaltres col·lectiu, no? Però sí, els ha agradat i tot l'entorn, diguem, més proper, l'ha llegit, s'han emocionat molt, tinc una neboda que ha fet un fotolog amb fotos del llullo, aquestes coses que feu ara de Facebook i això, jo ja se'm descontrola, però amb els seus amics, mira que aquest és el llullo, jo com orgullosa, mostrant-lo, no, fent-lo visible. No?
I què creus que aconseguiràs amb aquest llibre?
Mira, jo, si vols que et sigui franc, jo el màxim, la meva màxima aspiració és aconseguir ser llegit. És a dir, que un lector que comenci pel primer paràgraf vulgui imperiosament anar al segon i del segon al tercer. No tinc cap mena de vocació redentorista de res, no és un manual de res, no hi ha una pretensió estricta més enllà de fer un relat perdurable, no? Una altra cosa és que seré molt feliç i molt content que qualsevol lector em pugui extreure, diguem, coses que el puguin ajudar, que el puguin... vaja, que n'extregui alguna cosa d'allà, no? Però jo crec que els textos són bastant autònoms, són bastant miralls, no? Nosaltres de vegades llegim una novel·la en un moment determinat de la nostra vida i ens aporta una cosa perquè la necessitem llavors. I 10 anys abans o 10 anys després no ens passaria, i és el mateix text, no? Una mica l'aspiració, ja et dic, és modesta, és ser llegit i més ambiciosament fer un relat que pugui ser perdurable, que pugui ser autònom, que més enllà d'una situació concreta, que és la nostra, la que vivim, que és la vida del llullo, diguem, pugui tenir un punt que visqui per si mateix. No?
Seguim avançant. Un altre adverbi.
Adverbi, dos punts. On?
I amb l'on se m'acudeix, per exemple, d'on has tret les forces per tirar endavant amb tantes coses?
Doncs és una bona pregunta perquè jo també m'ho demano, eh? Però en certa mesura, i probablement, del propi Llullo. És a dir, aquests éssers, tan sumament vulnerables, desprenen una mena d'energia. Hi ha com, al seu voltant passen coses, no? Fins i tot companys de professió, periodistes que van a fer un reportatge, doncs, a una fundació, a una escola on hi ha nens pluridiscapacitats, d'aquests tan desvalguts i tal, noten o expliquen o després transmeten que allà, doncs, hi ha com una cosa, no? En el meu cas, ja et dic, la primera vegada que vaig escriure sobre ell, en aquest llibre anterior del 2004, em va sortir d'una manera natural dir que veient-lo tan vulnerable, jo em sentia invulnerable. I no, ara no em mireu com si pretengués anar de superheroi, no? Ja, supervolant. Però certament tenia moltes més ganes de fer coses. He estat molt més actiu. A mi em dona forces. Vull dir, a mi em dona energia, sens dubte. I en tot cas, tampoc crec que hagi canviat tant. Merament, deu bé, potser augmentat o, no sé, fet més èmfasi en manera que ja tenia jo de fer i de ser, no?
Abans d'explicar-vos que havies estat amb el Lluís, amb el Llullo, a Gènova, on més heu estat?
Ara,
més
ara farem dentetes, una mica, perquè...
molts llocs.
Sí, molts llocs. Que consti que abans de tenir fills, diguem, ja viatjàvem, i per tant ja ens agradava, i per tant vam continuar fent-ho. Però amb el Llullo...
Mira que és difícil viatjar amb nens, sí, amb segons quines edats.
I molt. I amb cadira de rodes... i...
s'ha de tenir molt valor.
És una mica un repte, també, una mica et motiva més. Però bé... per respondre a la teva bonica pregunta,
jo diria
que, a veure, el lloc més llunyà és Hawaii.
Hawaii.
Una mica el Magnum, el Higgins, i això ens motivaven a anar a descobrir, sí, el Kamehameha, no? Allò, a veure si existeix, i se'ns va passar per davant, i una mica l'equació matemàtica era, com menys quilos faci el llullo, més quilòmetres farem. I quan es faci gran, ja acabarem anant per aquí a la vora, saps? Vull dir, sempre hi som a temps, no? De fet, els dos últims anys ja no volem, perquè ara la seva alimentació pesa molt i costaria molt de facturar, i hem anat a Itàlia i Alemanya, però abans havíem anat a Finlàndia, a Canadà, a Hawaii, com et deia, a Creta, a Roma, en fi, diversos llocs.
I on us ho heu passat millor? Els millors records on estan?
Hawaii.
Hawaii.
I suposo que té aquest punt ja gairebé de dir Hawaii-Bombay, saps?
Són dos paraïses.
Sí, exacte, sí, sí. I la pel·li de l'Elvis Presley allà a Hanauma Bay, no ho sé. És tan sumament... allunyat, també te'n fots, no?, del tòpic de Waikiki, que és un Lloret, amb molt de respecte pels pocs ciutadans de Lloret que ens puguin entendre ara mateix. Vull dir, els que no siguin els guiris, que no estan escoltant, no, en tot cas, escolten una emissora que no entenen, doncs Waikiki és molt poc interessant, si tu vols, més enllà dels surfers, però les illes i és un paradís, és un paradís. I vam viure moments delirants i en algun cas algun perill i tot. En fi, molta aventi, molta aventura.
Aventura.
I per tant, Hawaii, sí.
Fantàstic. Un altre terme, una altra paraula, en aquest cas, un pronom.
Pronom, dos punts. Qui?
La pregunta aquí, per exemple, per qui has escrit el llibre? Per tu, per ell, per nosaltres, pels altres llullos?
Sí, sí, sempre és difícil, no? Però en aquest cas, molt per ell, Molt per ell, per donar-li visibilitat, per fer-lo present d'una manera verbal, que és un codi que ell no controla, i en certa mesura, perquè perduri, no? Però vaja, sempre som molt egoistes els escriptors, Vull dir que quan escrivim, escrivim pel lector, però el primer lector som nosaltres mateixos, no? És obvi que també segur que l'he escrit per mi, l'he escrit per treure'l, per posar-ho, i a partir d'aquí per tothom, diguem que no té restriccions, per tothom qui s'hi vulgui acostar. No tinc un target definit, vull dir que... No, m'ha sorprès ja, per exemple, la filla d'una amiga té 12 anys i el va rapar i se'l va llegir en un dissabte, no? I li va dir, que amb 12 anys, i li va dir, que és l'edat de la filla gran,
germana,
també, no?
La però, germana de la Lluny.
Sí, i li va dir, està bé, com tracta amb aquests de les cadires de rodes. I vaig dir, hòstia, no, però clar...
És això, una mica?
Sí,
el
sí,
to?
No. Bé, el to passa que quan tens 12 anys a la vida, no tens perspectiva, i probablement la teva relació amb el dolor és molt diferent que quan vas creixent. I potser qui ha passat, qui té més experiència... té més contrastos, més fundària, no? I potser un nen, de vegades les seves reaccions són magnífiques perquè són molt innocents, no? Però, per tant, no sé per a qui concretament ho he fet, però si hi hagués de posar algú és pel protagonista del llibre, pel Llullo, evidentment.
Qui t'ha ofès, Marius, en relació al teu fill? Abans parlaves d'aquesta senyora del restaurant de Gènova.
Sí.
Com reacciona la gent quan veu el Llullo?
De moltes maneres, molt, molt variades. És un observatori privilegiat estar al darrere de la cadira de rodes, tu allà, perquè el Llullo fa de mirall, no? I ella treu totes les mirades i tu t'estàs veient com el miren, no? Llavors, hi ha reaccions de gran tragèdia, és a dir, veus gent que...
Que pateix.
Que pateix, i gent que fins i tot després acabes amb la paradoxa és clau en la vida i en el llibre hi ha el propi quiet, el propi títol ve d'una paradoxa, hi ha reaccions de tota la vida, de quan era més petitet, d'estar en un bar, en un lloc, i que se t'acostava a l'ull i dius, ai, quina sort que he tingut, quin nen tan quiet, està quietet, clar, dius, ah... Ara com reacciones, tu,
ara
no?
Què li dius?
Clar, però per l'altra banda, hi ha gent que se't desmunta, fins al punt que també és paradoxal que els has d'acabar animant tu.
Tu?
No, no passa res, home! Mira, no, si també anem pel món! Sí, i clar, dius... Sí. Però... Què, eh? Vull dir que la paradoxa...
D'un extrem a l'altre,
sí,
potser, no?
És bastant concreta. I després hi ha una mica comportaments socials de manca... diguem, de no adonar-se'n, no? Per exemple, la gent que aparca malament, aparca damunt de les aceres, és a dir, tot de les voravies...
Que no tenim compte.
Sí, és un problema d'accessibilitat que viuen moltíssims conciutadans nostres, gent gran, gent que va en cadires, però gent gran que va amb un carro i es troba que els vehicles estan pertot. Diguem, aquella gent que es creu al centre del món o que no mira al seu voltant, no? Això també passa i això... diguem, et fa més ràbia quan tu estàs vivint una situació en la qual la teva mobilitat és més complicada, no? I tu ja muntaries allà una guerrilla urbana contra els que aparquen malament o així. Però, en general, jo penso que, fonamentalment, la reacció principal és no saber com reaccionar. És a dir, no saber si acostar-t'hi molt, si fer veure com sigui res, si dir, com estàs? Saps allò una mica com això que dieu vosaltres cada tarda hem de parlar amb aquella cosa emocional que hi ha darrere, doncs com estàs? Ah, jo molt bé, i tu? Vull dir, ah, som maldestres tractant aquests temes tan intensos. No?
Acabarem amb una preposició i un pronom.
Preposició més pronom. Dos punts. Per què?
I acabarem amb la reflexió de per què era la pregunta que et feies més sovint quan et van dir que en Lluís tenia una greu encefalopatia.
Sí, sí. Per què? És una pregunta una mica dura, entre altres coses, perquè quan els metges ja veuen que poden parlar amb tu sense que els fotis una querella o te montis un Cristo, t'acaben confessant que el cervell és el gran desconegut i, per tant, que no ho saben el per què. I per això no hi ha diagnòstic. Vull dir, encefalopatia és una paraula així com llarga i complexa, costa, però vol dir mal de cap. Vol dir encefaló, encefaló, cap, i patia, i que és un de patos, una patologia, no? No hi ha un coneixement ni per diagnosticar, no hi ha per guarir, no hi ha per tractar, sinó ni per tan sols per trobar el per què, no? Això al principi et desespera molt, però amb el pas dels anys no tant, perquè el que compta és el dia a dia. I la veritat, si a mi ara em diguessin, sí, ja sabem què té, però no sabem... però no es pot guarir, escolti, seria una paraula més que tindria en comptes d'encefalopatia, però el dia a dia del llullo i nostre no canviaria. I a mi el seu futur important és el seu present. O sigui, és avui i demà, m'entens? Vull dir, això és el més incisiu i el que més t'ha d'amoïnar. No tant aquests somnis que tots hem tingut al principi, un cop acceptes que no hi ha retorn i que la seva vida és d'aquesta manera, no?
La ciència no té resposta, però li has preguntat per què, a Déu, per exemple?
Clar, jo no sóc creient, no? No sóc una persona creient, tot i que probablement sempre respectar les creences de tothom, però potser ara més, no? Sí que he arribat a fer com pactes amb ell, amb el Llollo, dient que si es guaria jo creuria en tot el que ell em digués, o buscant coses, però també ho trobo un cert perill per caure en tentacions, per exemple, de medicines alternatives no gens provades, n'hi ha que estan molt bé, però ja que et diuen el que... Saps, tu ets vulnerable i et diuen el que vols sentir, no? Llavors, a mi no em serveix gaire. Jo no li pregunto res a Déu perquè no hi tinc una relació. No nego l'existència. Dubto fins i tot de la seva inexistència, no? Però no forma part del meu dia a dia. Sí que et demanes per què a mi, per què m'ha passat a mi, concretament a ell, no ens enganyem, que sí. Jo he vist la vida i a casa tots vivim la mar de bé, és ell el que no es pot desenvolupar. Sí que te la fas, però són preguntes sense resposta i aleshores, bé, et pots matricular en una facultat de filosofia, però a mi, en general, m'agrada més la literatura i la narrativitat i explicar històries, i aleshores jo m'invento per què és i podríem fer una novel·la de ciència-ficció, no? Diguem.
Aquesta és la història de Kiet, el llibre que ens ha vingut avui a presentar Màrius Serra, i que moltes gràcies ens has portat, com es diu això?
Es diu tècnicament un foliscopi de foli, No
sigueu... Foliscopi, que és com acaba el llibre, també.
Nàsia, No, foliscopi, que és de foli, i és una il·lusió òptica. És allò que molta gent potser coneixerà amb el terme anglès de flipbook, que és passant els fulls molt ràpidament...
Mira, a veure si se sent.
La imatge... Exacte. Així és com acaba... Així va començar com un regal pels amics, i així és com acaba,
és com acaba el llibre.
El Llullo corrent. Ell, que no podrà mai caminar, corrent. El veiem córrer. I correrà sempre.
D'una altra manera. Moltíssimes gràcies, Màrius Serra, per haver vingut avui a parlar de Kiet, amb aquest humor, amb aquesta valentia i amb aquestes ganes de viure.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.